Cugat Mèdia. Són les 9.
Bon dia, avui és divendres 2 de febrer del 2024. Us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs de les notícies més destacades de Sant Cugat. Això és l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I comencem parlant de la CUP, perquè alça la veu contra el darrer observatori sociològic, el primer completament gestionat pel nou govern. Segons la formació, Junts ha instrumentalitzat aquesta eina municipal i pública amb un criteri partidista i tendenciós. Un canvi que es fa notar especialment en preguntes sobre la immigració, de les quals indueixen a la xenofòbia, afirmen els cupaires. Marco Simarro, escoltem el que és el portaveu de la CUP.
Volem denunciar, no, aquesta instrumentalització de l'observatori per part de Junts, aquesta inducció a plantejaments xenòfobs en aquesta enquesta i, evidentment, doncs, denunciar aquest interès partidista que hi ha darrere.
El PSC, soci de govern d'Esquerra i la CUP, a l'anterior mandat, ha assenyalat Puigneró pels canvis introduïts a l'enquesta en un comunicat i ha instat Junts i l'alcalde Vallès a rectificar aquesta situació immediatament. La formació qualifica els fets de doblement greus, no només pel biaix ideològic de les preguntes, sinó també per l'ús partidista que ha fet la institució. Els socialistes demanen revisar i corregir l'enquesta que s'està executant actualment i implementar en el futur mesures per prevenir aquestes situacions. Escoltem la portaveu dels socialistes, Helena Vila.
Restem a l'espera d'aquesta rectificació. Reiterem que per nosaltres són fets gravíssims que demostren, doncs, inclús el perill de l'entrada de l'extrema dreta a les institucions. L'ús partidista de les institucions és especialment perillós quan es fan servir com a arma contra els col·lectius vulnerables. I en el futur, doncs, creiem que hem de treballar perquè casos com aquest no es tornin a produir.
També s'ha pronunciat el portaveu municipal de Vox, Marco Rodríguez, a través de X, l'antiga Twitter. El d'extrema dreta ha tret ferro a l'assumpte, veient lícit fer aquest tipus de preguntes en enquestes municipals. En Comú Podem, per la seva banda, ha fet un fil molt crític, també a X, de la mà del seu portaveu, Ramon Gutiérrez. El Comú ha qualificat els fets com el tomba a la dreta de Junts i ha titllat de còmplice Esquerra per la seva inacció. Gutiérrez ha advertit que el polèmic qüestionari és el primer pas per legitimar les futures polítiques racistes a Sant Cugat. El PP, de moment, no ha fet cap reacció. I el grup municipal d'Esquerra Republicana, qui és el soci de govern amb Junts, no sabia que en l'enquesta periòdica de l'Observatori Sociològic s'havien inclòs unes preguntes sobre immigració amb un biaix tendenciós, diuen, perquè la vinculen amb la delinqüència. En un comunicat de premsa, els republicans acusen el responsable polític de l'Observatori, que és Jordi Puigneró, tot i que no l'anomenen, de deslleialtat, perquè consideren que Junts s'ha apropiat d'una eina pública com aquesta per preguntar a la ciutadania sobre qüestions vinculades a la seva agenda política, han remarcat. En els governs anteriors, l'Observatori Sociològic depenia de la regidoria de participació, que actualment és del republicà Francesc Duch, però fruit del pacte de govern entre Junts i Esquerra, aquesta va acabar depenent de la tinença d'alcaldia de Puigneró. I per tancar el cicle i el grup de notícies sobre aquesta polèmica, el tinent d'alcaldia de Transparència i Bon Govern, Jordi Puigneró, no creu que s'hagin equivocat amb les preguntes sobre immigració que s'estan fent aquests dies a la ciutadania. Considera que és un tema d'actualitat i que necessiten conèixer l'opinió dels santcugatencs. L'única autocrítica que ha fet és sobre el fet de no haver-ho parlat abans amb Esquerra i diu que ja ha parlat amb el portaveu republicà, Bernat Picornell, perquè no torni a passar en les properes edicions de l'enquesta municipal. Puigneró, però, diu que les preguntes que estan fent no són pas massa diferents de les que va fer el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat o les que ha fet recentment institucions com Oxfam Intermón o l'Institut Català Internacional per la Pau. Escoltem Jordi Puigneró.
A mi em causa sorpresa que hi hagi alguns grups polítics que, evidentment, doncs, qüestionin primer el fet de que puguem preguntar sobre aquest tema quan estan, clarament és un tema d'actualitat. I, en segon lloc, es qüestioni, evidentment, doncs, que aquestes preguntes són, no sé, partidistes o tendencioses. Doncs, escolteu, serà igual de tendencioses que les que fan el govern de Catalunya o les que fa l'Institut Català per la Pau.
Puigneró no ha revelat quines preguntes han fet exactament, tot i que no han desmentit que siguin les que ha explicat la CUP hores abans, com per exemple si la Generalitat hauria de tenir les competències integrals en la migració o si Sant Cugat ha de ser una ciutat que aculli immigració fins al màxim de les seves possibilitats. I el govern ha decretat aquest dijous l'entrada en fase d'emergència al sistema Ter Llobregat, del qual depenen 202 municipis i prop de 6 milions de persones, entre elles Sant Cugat. La mesura arriba després que l'executiu català convoqués de manera urgent la Comissió Interdepartamental de Sequera arran de la baixada de les reserves d'aigua dels pantans que formen l'àmbit. Entre les mesures que entraran en vigor amb la nova fase hi ha la reducció de la dotació màxima d'aigua per habitant i dia a 200 litres, tot i que en el cas de Sant Cugat té una dotació extra de 6 litres més, per tant, 206 litres per habitant i dia. També comporta la restricció d'un 80% als usos agrícoles, d'un 25% en els usos industrials i també d'un 25% als usos recreatius. I el Màrius Roca és un ballarí santcugatenc que amb només 14 anys ha aconseguit un bitllet per anar a Nova York a disputar la final del Youth America Grand Prix, el Mundial de Dansa Clàssica i Contemporània que se celebrarà a l'abril. Les despeses per poder creuar l'Atlàntic i participar en aquesta fase final són molt elevades i per això el santcugatenc ha engegat una campanya de micromecenatge per poder afrontar el cost del viatge i l'estada. En una entrevista a Cugat Media, que poden recuperar www.cugat.cat, Màrius Roca ha explicat quan va decidir que volia ser ballarí.
Des dels 7 anys vaig començar fent gimnàstica. Un any més tard ho vaig deixar, però la meva professora em va dir que tenia l'essència i el cos d'un ballarí clàssic. Vaig decidir provar-ho i vaig saber que la dansa clàssica era per mi. Anava a una escola de Sant Cugat, però com a extraescolar. Vaig decidir dedicar-me més professional i vaig anar a l'escola de dansa Marisa Llodés, que estic des de fa 6 anys allà.
I el Club Muntanyenc Sant Cugat ha organitzat una desena d'activitats per celebrar el seu 80è aniversari. Les propostes que l'entitat ha presentat a la seva seu aquest dijous se centren en la història del club des de la seva fundació el 1944. La celebració central tindrà lloc el 27 d'abril amb un acte institucional al claustre del monestir en què es farà un repàs dels inicis del club i de la seva situació actual. Escoltem el president de l'entitat, el Joan Bel.
Continuarem amb aquesta idea de donar una idea de què era el club quan va començar i què és el club actualment, no? Perquè ens fem una idea de què era el Club Muntanyenc a l'any 44 quan va néixer i com era Sant Cugat en aquella època. Després explicaran a la gent de Sant Cugat que ens vingui escoltant, doncs explicaran què és el club avui dia i podrem veure així el canvi que ha hagut en aquests 80 anys.
Les activitats per bufar les espelmes començaran el 24 de febrer amb l'inici de la Volta a Catalunya i la primera etapa que va de Sant Cugat a Montcada. A partir de llavors, el club convida els seus socis i a la ciutadania en general a propostes com una calçotada, exposicions de fotografies històriques, xerrades i una sortida a Montserrat, entre d'altres. I Sant Cugat ha estat un dels escenaris escollits per filmar la nova docusèrie de 3CAT, Històries de Primàries, una sèrie documental on es mostra com treballen els professionals mèdics d'atenció primària des de dins. I el CAP Turó de Can Mates ha estat un dels centres que ha format part de la gravació per explicar la tasca que fan els diferents treballadors del sector. El centre Sant Cugatenc és el protagonista del capítol d'aquest dijous, que s'anomena Acompanyar, el tercer de la docusèrie on participen Àngel Luis Rodríguez i Juan Muñoz, metge i infermer, respectivament, del mateix CAP Turó de Can Mates. I en esports, repte majúscul per al Patí Hoquei Club Sant Cugat Femení aquest dissabte a la una del migdia en l'estrena de Borja Ferrer a la banqueta en substitució de Beto Borregan. El conjunt santcugatenc visita la pista d'un dels equips de la part alta, el Vilassana, vigent subcampió d'Europa i actual tercer classificat. La intenció és canviar la dinàmica amb el nou entrenador després d'haver encadenat tres derrotes consecutives. Borja Ferrer agafa les regnes de l'equip, que és quart per la cua, 3 punts de la zona de descens, i amb l'objectiu d'aconseguir la permanència, la màxima categoria estatal. El nou tècnic ha assegurat a Cugat Mèdia que està molt il·lusionat amb el repte i l'oportunitat que representen dirigir un equip de hoquei lliga en la seva primera experiència com a entrenador d'elit.
Per mi és una oportunitat, al mateix temps que un repte. És la meva primera experiència a la màxima categoria de l'hoquei patins nacional i l'afronto convençut que estic preparat, convençut que puc ajudar les jugadores i sobretot amb molta energia. Molta energia que crec que és important en la situació actual.
L'entrenador de Cubelles va jugar el primer equip masculí i després de penjar els patins va ser ajudant de Joan Carles Vadillo, qui va ser primer entrenador del hoquei club Sant Cugat a la banqueta vermell i negre. Ara portava 3 temporades amb el filial masculí amb qui va pujar el curs passat de primera a Nacional Catalana. Un càrrec que, de fet, compaginarà amb la tasca al primer equip femení. El rival d'aquest dissabte, el Vila-sana, ve de perdre el cap de setmana passat en la segona jornada de la fase de grups de la Champions femenina contra el Fraga, un altre equip de l'hoquei lliga. El duel es podrà seguir en directe a Esport 3. Això és tot. Els recordem que poden consultar tota l'actualitat informativa de Sant Cugat a www.cugat.cat. També les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram de Cugat Mèdia. Tenim també un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a les ones, a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. La cruïlla cultural de Ràdio Sant Cugat.
Avui a la Cruïlla Cultural de Ràdio Sant Cugat farem la primera sessió del 2024 dels nostres llibreters de Sant Cugat i dono pas ja als meus companys, perquè ja són companys d'aquí de Ràdio Sant Cugat. Tenim amb nosaltres el Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres, Avinguda Cerdanyola 14. Què tal, Pablo?
Què tal, com estàs?
Benvingut de nou.
Moltes
a aquesta
gràcies.
Taula de l'estudi de Ràdio Sant Cugat. Roger Grífols, llibreter de la Salvatge Llibres, carrer Villar, número 10. Què tal?
Bon
com
dia.
Estem?
Bé, anem fent.
Montsoler, llibretera del Pati de Llibres, carrer Xerric, número 22.
Bon dia.
Hola de nou. Bon any, no? Hauríem de dir, perquè no ens hem vist des del 2023, que ja ha plogut, eh? I Sergi Martí, llibreter de Paideia, carrer de Santa Maria, número 12.
Bon dia.
Hola, què tal? Ai, espera que et tinc lluny. A veure, ara, Sergi?
Bon dia.
Ara sí que et tenim.
I bon any.
Bon any.
Ara, abans de en off, abans d'obrir micròfons, estàvem parlant, hem començat a parlar, com no, de Sant Jordi. Tres mesos queden, no? Tres mesos i mig, però nosaltres ja comencem, com no pot ser d'una altra manera, escalfar motors, no? Com esteu? Sou una mica de pal, no? Abans deia en Sergi, ostres.
Bueno,
és que ve una bona feinada,
sí.
No?
Sí, és molta feina. És
molta feina per un dia.
Sí.
No hi ha res comparable, jo crec, que cap,
no,
cap,
no,
cap altra cap, feina sí. Que es pugui semblar a, no sé, duplicar o triplicar un mes, fer un mes de beneficis en un dia, o potser els floristes, però...
Un
però...
mes de benefici en un dia?
Sí, fàcilment.
Més, podria ser.
És que... parlant, jo crec que del 20 al 30% de la facturació
sí, anual.
Depèn de l'any, no? Depèn de molts factors, si plou, si no.
Sí. Si sempre plou. No plou mai, llavors com plourà un altre cop. Que va bé que plogui, eh? Però...
I a nivell d'augment de feina, d'hores de feina, també es nota, no? També és un 20%?
No, estem parlant d'un 50 o un 60% de feina. Vull dir, és salvatge la quantitat de feina que et suposa un Sant Jordi. Et tiràs mesos preparant-lo per un dia i després et tiràs igual un mes després de Sant Jordi
per retornant acabar, llibres,
retornant no? Retornant llibres, acabant d'endreçar-ho tot... Ah, és molt complicat.
És posar al revés el vostre espai.
Correcte.
Sí, ara no? Més també tendeixen també, amb el Sant Jordi s'ha convertit des de fa un temps, és com si van traient tantes novetats que van servir una mica d'excusa per treure el teu estoc,
sí,
quan tenies el... que és el que es feia, no? I ara és com que... És com, si muntessis una altra llibreria, diguéssim. Tens com dues llibreries... En...
Bueno, a més, la parada que fem a la plaça Monestir és una altra llibreria. Clar, o sigui, sí, muntes una altra llibreria, sí, sí, portàtil, amb una quantitat d'estoc, perquè, clar, a més, el lògic és vendre un 30% del que tens a la parada. Vol dir que un 70% van i venen.
Mm. O sigui, es ven un 30% aproximadament de tota l'oferta, sí, que porteu, sí, allà.
Sí. Qui més, més ven.
I a més que és una aposta, mai ho saps, perquè, clar, com demanes els llibres amb mesos d'anticipació, després resulta la setmana abans
que surt una
determinat mitjà de comunicació o algun influencer fa el dir, ai, aquest llibre m'ha encantat, i llibre que tu no tenies a lo millor massa exemplars, i aquell llibre és el més venut de Sant Jordi.
I ja no tens temps.
Ja no estàs a temps. Ja no estàs a temps de demanar-ne més. Quan ho detectes, que és quan comença a aparèixer allò la gent dos dies abans de Sant Jordi de, ai, és que vull aquest, i dius, vale, en tinc cinc, i dius, i quan t'ha vingut ja el cinquè demanant-te el mateix, dius, ai. I en canvi l'altre, que tu estaves convençut a lo millor que allò funcionaria com un tret, amb patates.
I una prevenda, funciona això? O sigui, o som tan ansiosos que no podem esperar, volem el llibre físic aquell dia, sí o sí?
No, la gent me'l vol aquell dia.
Crec que això també és un altre problema. Que a vegades hi ha la idea de que una llibreria és un espai... Com, vull dir que és com si és una altra dimensió.
Infinit,
diguéssim,
no?
Sí, sí. Llavors, a mi ens han arribat a dir el dia de Sant Jordi, la parada, un llibre en anglès de no sé quin any, de no sé quina edició, que dius, home, això ho demanes una mica de temps i t'ho portem. Però vull dir,
però avui, miracles no puc fer.
No, el dia abans de Reis. No?
El dia
abans. I per demà el tinc. Home, els Reis són màgics, collons, sí, però són els pares.
Sergi.
Spoiler.
Bueno, una mica el mateix que diuen ells, però sí que... Sobretot el que diu el Roger, que al final l'espai és molt limitat, el nostre espai, que cadascú té a la seva botiga. Llavors, clar, has de duplicar perquè la parada, pues, clar, bueno, dupliques o quasi... amb el que és l'espai de la parada, amb dimensió de metres, és que és molt ample, és molt gran, has de fer una aposta molt per les novetats, que, com deia el Pablo, no saps quina pot ser, quin presentador de televisió en aquell moment... decideix dir que el llibre més venut serà el seu, perquè això es fa el dia abans de Sant Jordi, fa un parell d'anys.
Es menteix molt, eh?
A les mateixes notícies d'algun canal s'ha dit, quin serà el llibre més venut? Pues el meu. És que això és difícil de preveure. Llavors, clar, tu dius, ja, què he d'anar demanant? 100 llibres de cada presentador de tele?
El problema és que ens tornem bojos i acabem demanant 100 llibres a cada presentador de tele i ens mengem una de merda d'evolucions brutals. Mm. Però és que, a més, la gent, si no veu la parada molt plena, o sigui, jo penso que la plaça Octavià, la gent no mira si va a Patir de Llibres o al Celler o al Salvatge.
Van
a la parada que vegin més vistosa, sí, les piles més grosses. I, clar, això, bueno, estem a lo de sempre, és insostenible per tots.
I el més venut, en realitat, no, del dia, les dades que es donen aquell dia, no sé si són reals o són de les comandes que s'han fet, no són els venuts, no?
Són de les comandes.
Són de les comandes, per tant, no són reals.
Clar. No, i no només això, que jo crec que, a part, sempre el més venut també és si tenen estocs, si no han tingut...
Correcte.
Si, perquè l'any passat hi havia un parell de títols que el segon dia, que era aquest any va caure en diumenge, sí, ja no ens quedaven. Mm. Llavors, el més venut és una cosa molt difícil de preveure, fins que no fas les ventes amb el Nielsen o el JFC o aplicacions que utilitzen les grans editorials per saber els números, és molt difícil. Però...
Per tant, abans dèieu, la feina comença mesos abans, per tant, la feina ja ha començat a les vostres llibreries... Comenceu a rebre anuncis...
Diguem-ne que comencem a fer la preventa ara, comencem algunes grans editorials a preparar i nosaltres hem començat a fer ja comandes de Sant Jordi,
sí,
a part venen amb condicions millors per les llibreries, llavors també t'has de posar amb el xip de demanar més quantitat sempre per intentar aconseguir les millors condicions. I sí, sí, ja estem amb el mood... Sí.
El mood què és?
El mood és com el diguem-ne, pues, quan estàs amb, ja ficat...
Modo, ja.
El modo, sí, o el, quan ja et capfiques ja amb el... Vinga, modo Sant Jordi. Pues
ah,
ja.
Vale, amb el modo Sant Jordi. Molt
sí,
bé.
Sí.
Per tant, ja heu començat i han començat a preparar-se els llibres que es presentaran, entenc que en breu. Hi ha alguna novetat que esteu esperant amb ganes rebre-la a la llibreria?
No volem rebre res.
Amb ganes? Amb ganes. És que...
Jo ja no.
No,
jo ja no.
Abans sí, Pablo?
Fa anys sí, em feia il·lusió. Tenia encara aquella il·lusió i aquell... Ai, mira, surt aquest llibre, que interessant. Ara ja... El que passa és que ho veus molt Sant Jordi, igual que Nadal, ho veus molt, molt comercialitzat, molt, molt anar al llibre però... que es pugui vendre bé i no perquè sigui un bon llibre, sinó perquè es pot
però
vendre bé.
Però jo per Nadal sí que tinc la sensació que puc, encara puc vendre el que a mi m'agrada.
Sí, perquè et dona temps de parlar amb el client, d'explicar-li,
de recomanar-li. I venen a casa meva, i, sí, i es dif... però sí. Per Sant Jordi...
Sant Jordi és el que em demanin i fora, el que em demanin i fora.
Sí que és
una pena, eh? És una pena.
Que no fas la feina de llibreter per Sant Jordi.
No tens ganes de que arribi cap novetat d'aquelles, hi ha moltes novetats que crec que són atractives per nosaltres, però et fa pena perquè dius, és que aquest que és escriptor no el vendré.
Sí.
I aquest que és futbolista, sí, presentador, el que...
YouTuber. Bueno, o streamer. O
influencer, com li vulguis, sí, dir, aquest saps que el vendré. I a part has de demanar més d'aquest influencer, sí, i en el fons te fa una mica de mal.
Però bueno, t'adaptes. És la feina. T'adaptes. Llavors, el que no tens és aquesta il·lusió que potser en un altre moment de l'any, igual al setembre, hi ha una novetat que dius, ah, aquest llibre, quines ganes tenia que sortís en castellà o en català, no? I és el llibre que després estàs anys recomanant-lo i dient, escolta, em porta't aquest, fes-me cas. Jo recordo un cas, un llibre va sortir fa anys, d'un periodista català, un que es deia L'Estilita, d'Uri Kostak, que no es deia Uri Kostak, es deia Oriol Costa, però el tio devia dir Uri Kostak molt a més.
Molt a més,
no?
Sempre.
I és un llibre que és molt petitet, molt primet, són 130 pàgines, però que era una delícia de llibre. Vaig vendre una pila, però clar, no el vaig vendre a Sant Jordi ni a Nadal, el venia al llarg de l'any, perquè a la que tenia el temps de poder-li recomanar a algú de, mira, va d'això, però això és només l'anècdota, de veritat, prova el no sé què, llavors et venien després, oh, m'ha encantat, vull un altre per regalar-li a no sé qui i tal. Clar, aquí és on gaudeixes a la feina de llibreter, no? Vull dir, l'altre pues, no deixa de ser... Pues fer de dependent una estoneta. Fas de dependent perquè arriba la persona i vull a l'últim Juan Gómez Jurado. Té, ja, fin.
A més, Sant Jordi és el dia que vens més lliures a gent que no agrada llegir.
Correcte.
De l'any, jo crec que és brutal.
Dèiem que havia el 30% de llibres que es venien i d'aquest 30 el 50 o 60 no es llegeixen.
Sí,
no?
És molt
guai. Dóna'm un llibre per a algú que no li agradi llegir.
Sí.
Compri-li una planta.
Una tasseta. Sí.
Clar, perquè normalment la gent que li agrada ja els ha comprat ja abans, no?
Però esperem un moment. Com a festa, un país, la seva diada, sigui vendre llibres, no, és la bomba. És meravellós. I, o sigui, l'energia que es produeix a Sant Jordi serà perquè som molt tío Gilito, però, clar, jo estic eufòrica. O sigui, conto diners, parlo amb la gent, veig que el que jo venc agrada. O sigui, no fotem, ens agraden molt els llibres, sí, de Sant Jordi. Sí, sí, sí.
Sou un dels protagonistes del dia.
Som els protes. Som tan protes que som imbècils i fem descompte el dia del nostre protagonisme. Però, bueno, això també és un tema per parlar. Però com a diada està molt bé. Ara, com tot, s'acaba pervertint molt. I és amb el que ens trobem ara. Llavors, aquesta feina de llibreteca, per casualitat, a nosaltres ens agrada fer, aquell dia no la fas.
No, és que és una maquinària que està feta per... Hi ha llibres que són amb una maquinària de Sant Jordi. Sí, aquest correcte. Llibre es produeix per Sant Jordi.
Es tornarà després i es destruirà al cap d'un mes.
És un llibre que no té fons. O sigui, algú que pensi en un llibre que té una durabilitat d'un any o dos anys, perquè en dos anys descataloguen, d'autors, d'autors no, no podíem dir autors, podíem dir de personatges.
De personatges del moment, no?
Del
que
moment,
passen...
Sí, no, potser no és un moment de personificar, però sí que tothom sabem de qui més o menys podem parlar. Mm-hmm. I a vegades penses, és que aquesta gent que no són escriptors li estan traient el pa als que sí que són escriptors, perquè el que es dedica a escriure, que en aquell dia, com deia el Roger, hauria de vendre i hauries de treure el seu fons endavant, doncs pues no, doncs pues ve un paio, una palla, i vinga, ala.
És el que dèieu vosaltres de la gran quantitat de títols que s'acaben editant en un any, no?, en un curs, i la gran quantitat que s'editen al voltant de Sant Jordi, abans, la prèvia de Sant Jordi. Dèieu l'altre dia 80.000 títols?
No, bueno, 60, no sé, els últims anys han sigut entre 80 i 95.000 títols, han anat oscil·lant.
Sí, crec que és el...
De novetats, parlem només novetats, eh?
Sí, l'estat espanyol diria que és el... té unes taxes de lectura no molt elevades. Em sembla que es publica més que... Bueno, que altres països, sí, que Alemanya. Que,
sempre he tingut la sensació que és la fugida endavant.
Sí, sí.
És a dir,
pues jo és el totxo del món del llibre.
És el fenomen Umbriel. De casualitat enganxo un títol d'un senyor que es diu Dan Brown, que s'anomena El Código da Vinci, i el publico com una més de les meves novel·letes que vaig traient. Hòstia, hi tinc un supervendes que he venut. Vull dir, m'ha pagat tots els anys de malabratges que he tingut.
A veure si l'ensopeu.
Clar, llavors és el publica, que a veure si algun tindrà èxit i ens traurà de pobres, no?
En veritat et dona la sensació de que totes les editorials es mantenen per un títol, sempre,
sí,
no?
Sí. Sí.
Vas pensant, i segurament jo et dic, no sé, el que sigui, Impedimenta, i penses en un títol que és el que manté l'editorial, o Herder, no? I dius, hòstia, el Víctor Frankl, o sigui, està mantenint...
No, i amb Infantil igual, per tal com ho deies, jo no, penso en diverses i totes.
Jo penso en el cas Salamandra, que a mi, que no em diguin que si Salamandra no li hagués caigut al Harry Potter, Salamandra no estaria on està ara. No.
Bueno, era l'absorbit Penguin.
Sí, és igual, però tampoc l'hauria absorbit Penguin.
No, totalment exacte.
Penguin no va comprar l'editorial. Penguin va comprar els drets a Harry Potter.
Bueno, Salamandra ja era tan fort el tema Harry Potter que van arribar a fer una conta B només per Harry Potter.
Per Harry Potter.
Sí, la conta de, una comptabilitat, una tesoreria, era tot el fons de Salamandra i l'altra era Harry Potter. Sí, aquests són els fenòmens editorials i com funcionen.
Correcte.
A més, si no recordo malament, els drets de Harry Potter va ser una loteria. O sigui, agafar-los i signar-los va ser com una loteria.
Que no els volia ningú. Per això la Rowling ara, quan, abans de comprar Salamandra, per lo que arriba i corre pel mundillo,
diuen.
Penguin va anar i va dir, no, vull els drets i el trauré amb aquesta editorial meva. I la Rowling va dir, no, quan a mi no em coneixia ningú, aquests senyors es van fiar de mi. Jo ho sento, mentre aquests senyors tinguin els drets i no trenquin el contracte, jo no els hi penso treure els drets. Solució d'un gran grup multinacional? Pues res, trec el talonari, què costa l'editorial tant? Vinga, va, poso el taló, ja, vinga, quedo l'editorial. És així. Sí. Vull dir, és així.
Dámelo todo.
Sí. Ah.
Continueu venent Harry Potter?
Sí, perquè més van traient de tot. Vull dir, llibre de cuina de Harry Potter... Ara han tret també uns molt bonics.
Sí, hi ha com 8 edicions diferents al mercat sempre de Harry Potter. La del 25 aniversari, la minerima...
Bueno, però pareix això, tot el que es fa al voltant, sí. No?
Un pop-up, ara treuen...
La vareta, el...
Treuen com el pop-up, sí. No?
Bueno, sí. A nivell merchandising, és que jo crec que poques coses han generat. Podríem dir Star Wars, potser, però...
Star Wars, Marvel... I
Joder, Tronos, potser...
No arriba
al nivell. Harry Potter és un món en si mateix.
És un món.
A vegades et sorprèn, no?, que sempre hi encara, però bueno, és bo, perquè és un llibre que realment està bé.
I que no ens oblidem que fa 25 anys que va sortir el llibre i es continua venent. Vull dir,
no hi ha setmana que no venguis un Harry Potter.
Aquesta senyora tindrà les idees que té, que a mi em semblen, diguem-ne, poc properes a mi, a nivell de visió del món i del que és... És molt polèmica, sobretot quan parla a Twitter, però s'ha de reconèixer que, com a escriptora, amb Harry Potter, perquè els altres llibres la gent s'ha oblidat, però amb Harry Potter ho ha patat, vull dir, és un món. Pues igual que va tenir de sobre el Lucas, de que Star Wars li va funcionar, i porta vivint de Star Wars, i de Star Wars tens 80.000 productes derivats, no?
Però és d'aquells llibres que es continuen venent, però encara... És una història... Però és un llibre que penso que ja us agrada també vendre. No?
A mi sí.
A mi Harry Potter m'agrada molt.
Sí,
jo vaig créixer amb Harry Potter, jo recordo el fenomen, i jo recordo que a part és una cosa que ara s'oblida molt la gent, del meu pare llegint Harry Potter i, bueno, inclús... Ara vaig llegir un llibre que parlava de l'actor secundari que es va quedar fora... De ser el protagonista de Harry Potter, no? Que va agafar una depressió i de més.
Sí.
I explicava una mica el fenomen de com tots els adults en aquell moment va llegir Harry Potter un llibre infantil, que crec que això no ha passat, jo crec que en pocs moments o pocs llibres han generat...
Amunt.
Momo?
Dos, vale. Tu compro Momo, Història Interminable, sí. Però amb la sèrie de Nàrnia. Amb les novel·les de les Cròniques de Nàrnia, sí, perquè C.S. Lewis no deixava de ser un dels inklings de Tolkien i l'èxit del Senyor dels Anells i del Hobbit va arrossegar a que l'obra de Lewis fos molt més coneguda, i curiosament les altres obres, potser més madures, més adultes de Lewis, no han tingut l'èxit de Nàrnia. I Nàrnia es va convertir en un referent de la literatura infantil de fantasia, i això va portar molts pares també a llegir-lo. Llavors, És a dir, s'ha produït molt poques vegades a la història el fet de que un llibre infantil, o infantil juvenil, si parlem de tota la sèrie de Harry Potter, perquè cap als últims llibres ja és més juvenil que infantil, però que arrossegui a que l'adult s'apropi al llibre, no? Fent cert una frase precisament de C.S. Lewis, que deia que no hi ha llibre que valgui la pena llegir als 8 anys que no valgui encara més la pena llegir-lo als 80. I si un llibre és bo, és igual a quina, per quina edat estigui orientat. El llibre és bo i ja està.
Vosaltres teniu algun llibre d'aquells que us ha acompanyat des de que éreu nens?
Sí, sí, jo sí. De fet, tinc 14 edicions diferents d'aquest llibre a casa.
En sèrio?
Quin?
Sí, sí. El Senyor dels Anells. El vaig descobrir amb 11 anys, me'l vaig llegir, em va enamorar, i al llarg del temps encara conservo aquell exemplar que vaig llegir amb 11 anys, que era l'edició aquella Minotaur, amb tapa dura, amb les tapes aquelles verdes i tal, dels anys 80, i a dia d'avui tinc 14 edicions, perquè, ostres, surt aquesta edició il·lustrada, que no sé què, que no sé quantos, vinga. No sóc un friqui de Tolkien de dir, em compro tot el que surt i els apèndics...
Home,
no sé
14
què.
Edicions.
No, però, bueno, perquè és, no, perquè és el meu llibre. Llavors, sí, sí. Tinc dos llibres que per mi siguin meus. Un és aquest i l'altre és el llibre de la selva, de Rudyard Kipling.
Que quantes no... edicions tens?
6 o 7. Però per què? Perquè per mi el llibre és molt més que només el fet de el llegeixo i ja està. El llibre és un objecte que a mi personalment m'agrada, que gaudeixo, i això ens passarà a tots. I un altre tindrà 6 edicions de Salinger o de qualsevol d'aquests, no? Vull dir, però és això, vull dir, per què? Perquè, ostres, és que surt una edició limitada, que no sé què, que no sé quantos. Doncs pues mira, pues un es gastarà 400 euros amb unes sabates de dissenyador i jo em gasto 100 amb un llibre, amb una edició limitada d'algú que m'ha fet gaudir durant anys.
Pues l'última vegada que l'has llegit? Que l'has tornat a revisar?
2023, perquè sempre recuperes...
Sí, sí, no, és molt màgic, el dels llibres és màgic en aquest sentit.
Però aquest i altres, vull dir, sempre, cada any rellegeixo uns quants llibres.
Jo no he rellegit només Harry Potter, no he rellegit cap llibre mai més en la meva vida.
Ah, no?
Només Harry Potter.
Jo rellegeixo també bastant. Bastant molt.
Tots els llibres de Harry Potter, quin t'agrada més?
No et sabria dir, jo crec que et diria dels últims m'agradava més, crec que són més adults, com deia el Pablo, i són una mica més, però me'ls vaig tornar a llegir d'adult i és que és una meravella com estan construïts a nivell, inclús a filologia anglesa, era un exemple de llibre ben estructurat. Jo crec que aquest és l'èxit de Harry Potter, que des del principi fins al final sabia què volia fer. Però no sóc de rellegir llibres, perquè potser la novetat ens posa tanta pressió a sobre que acabes sempre llegint coses actuals i a vegades és absurd.
I que el dia té 24 hores i ja tampoc no...
no
amb totes les novetats que us arriben... No,
jo crec que llegim molt, almenys jo crec que els llibreters llegim bastant, no? Hem de llegir bastant, però sempre estàs amb les novetats. Inclús ja penso, jo llegeixo pensant una mica en el meu client.
Això sí que ens passa.
I és una mica absurd, perquè a mi potser m'agrada més... ara mateix és una fase més de novel·la policial, per exemple, i no llegeixo ni tan sols les novel·les policials que a mi m'agraden, perquè penso no, que siguin més per tots els públics, que puguin agradar-li, i és absurd, però també és una mica part de la feina, no?
Vosaltres dos teniu d'aquest llibres de moltes edicions a casa guardats? Ostres, o d'aquells que...
Bueno, el que ho faig amb els còmics, això és veritat, jo sóc una mica mitoman amb els còmics. Sí que m'he anat comprant, per exemple, jo tenia el corrient per casa els Tintins de fa molts anys, i sí que em vaig comprar, van treure un cofre...
Sí, especial, sí, el van treure fa 4 o 5 anys.
Sí, sí, amb el Blueberry també, que van treure integrals. Quan treuen integrals sí que me'ls acabo. I jo sí que rellegeixo molt els còmics, això ho reconec. Amb els llibres, diguéssim, convencionals no em passa. M'ha passat amb Cavalls Salvatges només, del Jordi Cussà, que me'l vaig llegir dos cops gairebé seguits, perquè em va flipar bastant. I ja està. Vull dir, passa molt amb els còmics. Amb els còmics sí que puc tornar, per exemple, inclús a clàssics així, Astèrix, Tintins i coses d'aquestes. Vull dir, no cal que sigui una novel·la gràfica molt, 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 molt potent. Vull dir, amb els còmics sí que ho faig bastant, però amb els llibres no. Perquè segurament és el que diu, és que hi ha tants llibres que... a vegades també és veritat que per què llegir-te una porqueria si pots tornar...
Per mi el rellegir un llibre que ja he llegit és tornar a tenir sensacions, però és com aquelles sabatilles velles que tens a casa, que arribes al final del dia amb els peus inflats, cansat, no sé què, poses les sabatilles
casa,
i
fas...
No? Ai, em sento a casa.
És tornar a casa.
El rellegir aquest llibre és això, és el estic a casa.
A mi el que em fascina, a més, jo sempre els sorprallo molt, els llibres, ja noto coses. I llavors també allò de quan els rellegeixes, dius, en aquell moment, per què m'obsessionava això, per què em vaig per aquí? Dic, clar, és una manera també de veure com passa el pas a la història i com canviem i què ens afecta en cada moment. És com aquella regressió que fas amb les olors, a vegades amb un llibre sorprallant.
Llavors que a vegades també corres el risc que si rellegeixes un llibre... No, potser tens un bon record, és com, no? És com una pel·lícula
això, com les pel·lícules...
que pot passar, no? Que dius, ostres, em va marcar molt en 20 anys i que potser el pas del temps a vegades...
No aguanta, però això també està bé, no? Perquè sí. Dius, hi ha un canvi.
Sí, és com no recuperar una vella, no sé, un vell amic o un amic, el que sigui, i pensa, ostres...
Vaya capull, vaya molt idiota.
Jo recordo precisament això em va passar perquè amb el podcast que faig amb els meus companys, de coses així friquis i tal, jo sóc el friqui, ja ho sabeu, un dels companys deia, pues, parlaré dels Goonies. I vaig dir, ostres, els Goonies, que guai, que bé m'ho vaig passar, no sé què. Me la vaig posar...
I vas dir, ostres...
Arcades. És a dir, no, i la pel·lícula, a nivell de factura, és a dir, cinematogràficament parlant, està molt ben construïda, però dic, estan promocionant, o sigui, se'n riuen dels estrangers imitant l'accent.
Bueno, això és l'altre que també...
És a dir, a nivell de valors, se'n va desmuntar el món.
A mi se m'ha desmuntat quan vaig veure Gris amb la meva filla.
Exacte,
per mi Gris era la panacea de la llibertat i la lliberació, no sé què. I és machista, misogen, sexista, racista, o sigui, ho té tot.
Però això és revisionisme. És el revisionisme que ara, a tot lo passat, és molt fàcil.
No, clar, que és fàcil. No, però a mi el que em va cridar l'atenció és que jo la vaig tornar a veure, això, al cine, amb la meva filla, quan tenia 10 anys, en plan, et portaré a veure, buah. Em diu, mare, però vaja merda, i aquest tio com la parla, i mira com va.
Els valors han canviat. Els s'han transformat.
Hem canviat les ulleres.
Sí, correcte.
De com mirem i segurament com llegim. Això també passa.
Clar, mira, això passa amb els llibres.
Passa amb els llibres.
Si llegeixes llibres que dius, ostres, això no ho veig. Però
mira, és un context, també. Vull dir, tot és, no? Tota expressió artística és fruit d'una època. Al final, tu per molt que vulguis abstreure d'una època, al final també ets fi d'aquesta època i és molt complicat.
Bueno, és que per això tot ho hem d'analitzar.
És com si no, lo que el viento se llevó, clar. Vull dir que en realitat parla de l'esclavisme al sud dels Estats Units, no?
I el legitima.
Sí.
I és normal, vull dir... Però per què?
Però és això, però...
Hi ha molts clitxers, no? Això, la cuinera negra, no sé què...
Ara potser estem en un moment que cada cop costa més que la gent escrigui sense pensar en el que diran dels altres. Crec que hi ha pocs escriptors que tinguin la valentia d'escriure per ells mateixos i no amb unes pautes molt marcades. És a dir, jo crec
que... Però és que si entrem en aquest tema és això, vull dir, estem en un moment d'inquisició una altra vegada.
Sí.
Una inquisició més d'esquerres o en teoria més liberal, però en el fons, clar, no diguis això, no diguis l'altre, no...
Som una mica nosaltres mateixos, ens cohibim i estem en un moment que suposa que intentem ser més... ens apropem més a les... esquerres o intentar ser més
oberts, políticament correctes,
però
més...
acabem sent més conservadors perquè la gent no vol dir el que pensa, llavors escriu de certa manera certs públics per... llavors és una mica, al final et fa una mica de ràbia que arribin no sé quantes novetats i la majoria parlin des del mateix punt de vista i que no t'aportin res de nou.
I a vegades qui és políticament incorrecte ho és molt i és notícia.
Sí.
Bueno, no, però això ja és, jo penso que això ja és una provocació cara a publicitar-se.
Sí, però sí que és veritat que realment jo crec que els autors que ara mateix agafen una mica de desbranzida són els que tenen la valentia de dir coses que no s'atreveix a dir ningú o que no estan ben dites, com la Eva Baltasar, per exemple, que és una d'autora que per cert surt llibre nou ara.
Sí. Mira, tenim una novetat a Sant Jordi.
I és una autora que jo crec que...
Club Editor,
i Random House en castellà. Sí. O la Sara Mesa, o... Són autores que jo crec que surten una mica de l'establert, inclús pel discurs que haurien de tenir pel tipus de persona que són, i jo crec que per això triomfen, i realment ha triomfat. Mira, Sara Mesa ha fet la pel·lícula ara també d'Isabel Coixet, i... No sé, a mi em provoca pues, coses quan llegeixo aquestes autores. Hi ha altres que penso, sí, està molt bé el que dius, però em sembla que no t'has alliberat suficient o que potser no estàs dient el que vols dir.
Algun autor o autora que us vingui al cap, així valent, del moment?
Encara que no ens agradi?
Encara que no us agradi.
Aviam, personalment considero, no el suporto com a persona, no m'agrada com escriu, tot i que reconec que escriu molt bé, però Pérez Reverte, com a autor valent, el tio ha dit el que li donava la gana, quan li donava la gana i com li donava la gana. I precisament és un dels seus motius, dels motius del seu èxit, no? Vull dir, perquè hi ha gent que se sent reflectida amb les seves idees. Ara, el sents parlar i és un personatge i llegeix els seus llibres i és un altre. Vull dir, el que passa és que sempre ha escrit sobre allò que li venia de gust. Té aquesta imatge o aquesta idea del periodista de guerra de dir, t'agradi o no t'agradi, jo explicaré el que vull explicar. Llavors, jo penso que és un autor en aquest sentit, que a mi personalment no m'agrada, no connecto amb la seva narrativa i menys amb la seva persona o el seu personatge. Jo crec que hi ha molt de personatge aquí, eh? Vull dir, d'ell sí. Posa un personatge per davant seu.
És com l'Ulebeck, no, Pablo?
Correcte, sí, és el mateix, és el mateix, és l'enfant terrible.
I a mi l'Ulebeck, a mi m'apassiona.
Jo, sí, no. Jo m'apassiona, però fins a un punt que era edípic amb ell. Sí. Però realment l'últim llibre és vomitiu. Perquè ja se'n
va. Que va, a mi em va encantar. Hòstia.
A mi m'encanta. De fet, el vaig comprar tu.
Mireu, aquesta...
Això és el que el fa vendre. Això és el que el fa vendre.
Està romàntic, està vell, s'està tornant ja...
L'últim llibre, et parlo de... Ostres.
Aniquilació.
No, Aniquilació. No, l'última novel·la em va encantar. Aniquilació no m'encanta. És el que dius tu, està vell, ha evolucionat, està dolç...
Sí, sí, ja me'n recordo el llibre.
No, no, el llibret aquell, el vaig comprar.
Bueno, això és una altra cosa que fa per vendre. Això és...
Ja, ja, però és que... És el que dius tu.
Et genera rebuig.
Però rebuig fastigós.
Sí, però sí que és veritat que l'enfant terrible que dèiem ha canviat. Abans era sobretot l'esquerra, no? El que s'atrevia a dir coses que ningú s'atrevia a dir, i ara
no, no s'ha fet.
Són els de dretes, els conservadors, els més conservadors, que s'atreuen a dir coses que no ens atreuen a dir els altres, hòstia, i dius, una mica el món al revés, però bueno, hem arribat a aquest punt.
És la llei del pèndol.
Sí, jo també penso que és la llei del pèndol.
Ara anàveu dient Saramessa, tal distribuïdora, tal editorial, tal... Porteu també una notícia que fa poc, no?, que una fusió o una...
Ui, aquí,
què ha passat? En el món editorial, distribuïdores, què ha passat?
Igual ens ficaríem amb... Aviam, bàsicament, i per ser el més succinta i...
Objectius.
Objectiu possible, va bé... Fa un parell d'anys ja, no? D'entre dos?
Sí, dos anys.
Tres anys.
Una fusió d'èxit.
Una fusió a nivell només logístic de dues distribuïdores, que eren Ágora
i Punxes.
I Punxes. Entre elles dues portaven igual el 70% del que es produeix en català, mentre totes dues. I el problema és que aquesta fusió logística ha sigut
un fracàs.
Ha sigut un fracàs absolut. Ha donat moltíssims problemes de distribució, que tres anys més tard encara arrosseguem i encara continuen, i el que ha passat és que...
Tots ja sabia. És que...
Sí.
Clar, la notícia ha saltat aquesta setmana als mitjans de comunicació.
Però tots ho esperàvem.
Fa una setmana, però al món intern ho sabíem tots que passaria això.
Sí. Llavors, el que ha passat, doncs, bueno, que la part de Logista, que és la...
Planeta,
és la distribuïdora de Planeta, el que ha agafat és... S'han dut tota una sèrie d'editorials i les distribuirà Logista, que eren les editorials del grup 62, perquè pertanyen a Planeta. I la part d'Àgora, que no pertanyia a Planeta, que era Enciclopèdia, Xarxa ja va marxar, hi havia unes altres editorials, que eren les de Xarxa, que ja se'n van anar a Melcar, si no recordo malament, i el que quedava, que eren les editorials de grup Enciclopèdia Catalana, del grup Enciclopèdia Catalana, bueno, pues se les han repartit entre Bacus i el Jaume Roures.
Bueno, han fet un equip. Un equipet molt mono.
I llavors farà distribució a Bacus d'aquest fons.
Exacte.
Què significarà això? Pues que les
llibreries independents... Que ens potegen més, com sempre.
No tindrem accés a les novetats d'una manera tan fluida com la tindrà Bacus. Però a veure, desenganyem-nos. Això ha passat sempre. Perquè
no,
tu
això
deien...
és la història de l'humanitat. El gran es menja el petit...
Correcte, i a tu et deien... Ai, aquest llibre d'aquest grup editorial tan gran... No dic noms, aquest grup editorial
no
tan gran...
Noms.
Mira, és que no queden exemplars. I dius, i si vaig a la botiga que és propietat d'aquest grup editorial tan gran, per què em trobo una pila de 80 exemplars?
Planeta, sí.
Clar, a tu no te l'estan servint, perquè no hi ha exemplars. I en canvi, a les botigues d'aquesta cadena, pues sí que n'hi ha, home... Pues això tornarà a passar el mateix ara, i ens passarà...
Amb més, perquè amb clar, més, cada cop es divideix més, o sigui, cada cop els que tenen, tenen més, i els ja que està, no tenim, tenim menys.
Per tant, va costar també distribució, que tenia tindrà, la seva pròpia... Tindrà, és tindrà nova.
A partir d'ara tindrà la nova distribució.
Abacus són 48 llibreries repartides pels països catalans, sobretot. Abacus està a Catalunya, València i Mallorca. València i Mallorca amb menys presència, i més presència a Catalunya. Però Abacus fa molt que ja no és aquell somni de cooperativa.
No, home, no, de cooperativa, de menys que jo de món, no.
Nominalment continuen sent-ho. Nominalment continuen sent una cooperativa.
Perquè surt molt econòmic, clar, una cooperativa.
A nivell fiscal surt molt bé, no? Però aquell somni, jo el recordo, vull dir, el meu pare va ser dels primers socis que va fer Abacus, no? Vull dir...
I Banca Catalana, podem clar, recordar una de somnis.
Clar, això...
Que dic, que ma mare també és cooperativista, es reparteix cada mes els beneficis, saps?
Correcte, ara s'ha transformat, doncs bueno.
Cooperativista no comunista, són coses diferents.
Per vosaltres, per tant, el dia a dia amb aquesta distribuïdora no canvia? Amb la nova distribució canvia el programa, el software?
No ho sabem, no, encara.
No canvia res, però jo com a Pati de Llibres vull dir que aquest any el meu orgull màxim de llibretera és que és el primer any que tanco la facturació anual, miro el rànquing de les 5 editorials i distribuïdors que hi van cop més, i per primer cop a la vida no és ni Ágora ni Logista, o sigui, no és Grup Planeta, no és Edició 62. Aquest, per mi, és el mèrit i és el camí que hem d'anar tots els petits. Vull dir, si els grans s'ajunten, ens potegen i fan, escolta, hi ha moltes editorials petites amb uns fons, per mi, molt més potents, anem-nos a dedicar allà i ells que es quedin amb les seves guerres i les seves coses.
Sí, al final és apostar, pues, també quan llegeixes llibres, pues, apostar per certs llibres que puguin donar també el benefici. Sí. Ja que nosaltres ens posen la vida més complicada per clar, nosaltres també intentar... Pues...
És el que dèiem, per desgràcia, a Sant Jordi no venem el que ens agrada, però bueno, és un 30% de la facturació anual com a molt, sí, però l'altre 70% vendré el que em dongui la gana i amb ells no els vendré perquè... No és que ja no m'ho facilitin,
no,
és que no els recomanaré perquè no van amb mi, no m'agraden, no, és que hi ha coses molt xules.
I et digui, vull això... Pues molt bé, pues té, això, ja està.
Exacte, ho tindràs, però potser no ho tens.
Jo durant l'any, per haver arribat a això i a tancar l'any així, és perquè no ho he tingut, eh?
Mm. Jo crec que, a veure, a mi, jo hi ha llibres ara del grup Ara, que he llegit i he recomanat molt aquest Nadal, per exemple, perquè hi ha algú que algun llibre que m'ha agradat molt, però és que ja ni el diré ni el recomanaré. És un llibre que per mi ja no està dintre de la meva secció. Potser ja el tindré, per si algú m'ho demana, però no, és diferent. Nosaltres també venem molt per la nostra recomanació.
Clar, però... és que acabem venent el que nosaltres sabem transmetre, transmet el que t'apassiona. Mm. Per tant, hi ha
també a vegades fa sí, ràbia que hi hagi títols o autors que tu dius, hòstia, és que això jo sé que a mi m'agradarà i per qui hi ha darrere o el descompte que et fan o...
Bueno, a vegades també és un equilibri, també. Vull dir que a vegades... també, que està molt bé, però vull dir que a vegades s'ha de vendre aquests títols
sí, no.
per poder recomanar, precisament
sí,
per
total,
això.
Total.
Perquè la gent t'arriba en tard, o l'aparador has de tenir com ganxo, però clar, sí que hi ha un equilibri que podem aconseguir, jo penso els petits, a dir, bueno, anem a apostar pel que realment gaudim.
El primer és que la gent entri a botiga, que ja és difícil.
No, és molt difícil.
Un cop superem sí, aquest primer espai, sí, ja després sí, ja anem...
Sí. Parlàvem de les editorials. Aquestes editorials petites també hi ha molta valentia darrere. Mm-hmm. No? Que hi ha una aposta econòmica molt important per publicar el que volen publicar. No sé si vosaltres teniu... El contacte és molt més directe amb els editors?
Depèn de l'editorial. Jo recordo, per exemple, amb la gent d'Amoc, que estan traient, sobretot, estan traient unes novel·les negres superinteressants, escrites la majoria d'elles al sud-est asiàtic, a la Índia, a Malàsia, a països als quals la literatura no la tenim accessible i les llegeixes i dius però això és un pepinazo, la novel·la negra, és meravellosa. Però clar, és que no la vol ningú. Per què? Perquè no és un nom americà d'èxit reconegut perquè li han fet ja dues pel·lis amb aquell autor, no? I, bueno, i aquests editors sí que...
De les portades són lletxetes, eh?
Les de Moc, sí, clar.
L'estètica, el nostre
si canvien el disseny, jo crec que guanyaré molt bé.
Per què Blacky Books té l'èxit que té?
Home, és tot estètica. Tot és estètica i és brutal, eh? Sí, o sigui, ho fan perfecte.
Per mi és espectacular a nivell màrqueting, jo crec que...
És que... No, no, és que la gent et ve i diu, és que a mi Blackie sempre m'ha agradat.
Deu... No, no, són llibres que realment són bastant...
Està molt bé.
Mediocres, dic.
Però, però és el que anava a dir, normal. Està molt bé, però no són llibres destacats.
És un llibre normal.
Normal.
Bueno, no, no, ai, mediocres, no me l'entengueu. És un llibre normal, correcte, com
exacte.
Hi ha mil altres...
Però com hi ha mil altres.
Com pot ser Amok, que deia el pare mateix, sí. Però pot ser el mateix, o inclús Amok jo crec que té més qualitat, eh? Però... però bueno, tenen una estètica, ara treuen una col·lecció de llibres per fascicles. Ah, és sí. Que clar, és que es reinventen cada dia. És que...
En saben un munt. En saben un munt de comunicar.
Tenen un departament de disseny i de màrqueting
molt més important que un departament de selecció d'obres.
No, però és aviam, ha sigut la seva aposta, no? Mm. Vull dir...
Bueno, també tenien un poderio darrere econòmic. Que,
bueno, clar... és que és el que anava a dir. Què tenen acabes de fer la pregunta. Què tenen a darrere les petites? Bueno... No, tenen molt.
Les petites el que tenen és carinyo darrere. Clar. Les grans el que tenen és pasta per dir no, qui és el millor dissenyador de portades. Aquest senyor doncs se li paga. Ja està.
El de Blackie Books, per entrar una mica en context, el propietari diguem, és fill d'un dels editors més grans del grup Planeta, o de Destino, no? En aquell moment. Si no
Destino,
no, llavors, clar, és una persona que ja li van donar un crèdit molt alt per començar a poder fer això. Això potser, depèn de quin editor, no pot començar a fer-ho.
Però no sempre és només això, eh? També has de saber trobar el per teu personal.
El Jan ha sigut un geni a l'hora de dir, jo soc Hisper, vaig a fer llibres per gent com jo, els que són com jo, cada cop ens reproduïm, correcte. Tenim una classe social mitja alta, ens cuidem i volem una altra estètica, una altra manera de viure... vaig per aquí, i ho ha aconseguit, i ho ha clavat, i ja t'ho dic, a mi sí, em ve molta gent que diu recordeu-vos... és que jo si és Blackie m'encanta, però quin és el que t'has llegit de Blackie que t'encanta? No,
no sé,
t'ho
sap dir.
Perquè no els han llegit.
Bueno, exacte, perquè...
perquè, no, però... perquè juga... perquè, no, perquè
juguen
això,
i combinen amb la samarreta.
En recordeu-vos del fenomen Malpasso? Malpasso va entrar fa 6-7 anys amb una morterada de pasta i fent unes promos salvatges.
Imitant a Blackie, sí.
Imitant Blackie i tal i qual, i a Malpasso. I hi havia moltíssims diners, darrere de Malpasso, moltíssims diners.
Inclús. No li va funcionar.
I no va funcionar.
No se sap ben bé d'on venien, tampoc.
De Mèxic, em quedo aquí, ja no dic res més, vull dir...
Escolteu, i un llibreter, una llibretera no podria ser assessor d'una editorial?
Jo treballo d'assessora per les vàries.
N'hi ha llibreters i llibreters que fan d'assessors.
La feina de llibretera no em dona per viure tan bé com visc i treballo d'assessora d'un parell d'editorials infantils.
N'hi
ha molts, a més a més que ho fem, sobretot en infantil, hi ha molts que ens dediquem.
I es fa molt la figura del lector, no?
L'actor manuscrit.
El lector de manuscrit que les editorials agafen i...
El Roger també.
De fet, el Roger ho ha fet, no?
Ho faig tant, tant, sí.
Sí.
I llavors fas un informe, et paguen per l'informe. A més, és molt divertit, perquè la majoria d'editorials és quan més ruixut és l'informe, més et paguen, no? I t'animen a inflar-lo.
Sí, va preu pàgina.
Gairebé.
Però jo crec que el més maco del món editorial és que ningú sap que funcionarà. Sí. Això és el més divertit, que tu apostes tot per un títol i després et surt un altre. O sigui, el fenomen, per exemple, de Les calces al sol, sí. Que és un llibre que, bueno, no sé quantes edicions, porta quasi un any i mig venent-se sí. A un nivell... Jo recordo perfectament estar al dinar de la presentació d'aquell llibre i, bueno, eren diversos llibres, no? Llavors era, doncs aquest llibre, apostarem molt fort, tal. Llavors va arribar a Les calces del sol i van dir, sí, aquest és un llibre d'una noia jove, tal, està molt bé, vinga, següente libro. I jo vaig dir, aquest llibre, no sé, bé, fa gràcia el títol, no? I llavors, un fenomen que és evident que l'editorial no apostava per ell i potser les altres 3-4 apostes que havien dit això té una qualitat, tal, és que no ho saps mai.
Cada any passa. Cada any hi ha algun o un altre que és la sorpresa que ningú s'esperava.
Bueno, però és el que dèiem, i per això moltes publiquen tant, perquè algun és com jugar a la loteria, no?
Sí, però tots són el gran llibre, no? Tots són... Sí. Aquest llibre és una meravella.
Sobretot Pingüin, ara que ens ha enviat tot el catàleg ja de Sant Jordi. Aquest, l'apuesta de l'editorial és con 50 milions de seguidores en Instagram i un PNLP de no sé què. Aquest no el vull directament.
La faja de la revelació de l'any, jo crec que la tenen feta ja.
Ja la tenen feta.
Per tots els llibres, la revelació de l'any.
Però això és l'altra, que treguin ja la puta fajada dels llibres, o sigui, no, no, és que no els pots ni col·locar.
A mi em va molt bé, a Sant Jordi.
La faixa?
Sí, 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 perquè com els llibres que portem a parada els etiquetem... Mm.
Yeah. Ah, bueno, pots etiquetar...
Clar, etiqueto a la faixa i després el que faig és trec la faixa directament. Vull dir.
No, no, més que sempre... Clar, perquè
m'estalvio no anar rascant allà per no deixar tancar amb el llibre.
Perquè
no?
Són faixes de l'edició del
sí,
moment,
és
no?
Sí, una faixeta, exacte, que envolta el llibre dient... Sí. És això.
Però abans havia normalment algú citava alguna cosa, ara hi ha alguns que són tan descarats que pone m'encanta entrecomillado però no, no surt ningú.
Gran crítica.
Sí, sí, jo me'n recordo un de La xica del tren que va sortir al següent llibre i era m'encanta Paula Hawking i ningú cita, o sigui, no citava ningú, només entrecomillava, és una meravella, t'enganxa des del principi. Abans posava New York Times o alguna cosa. Ara ja ni això, ja és igual. Mi prima, la del tercero.
Però és que hi havia hagut bastants casos dels de... El crític escriure, podria dir que m'encanta este libro, però seria mentir, i et posaven, m'encanta este libro, no sé qui, crític del New York Times. I clar, dius, no pots dir res, dius, no, jo he citat tal qual. Diu, el que passa és que he seleccionat la part que citava, no?
Clar.
Ens queden 3 minuts que aprofitarem per... Va, fer... Si us ve al cap, aquella recomanació pre-Sant Jordi per a aquells que vulguin fer un bon regal de Sant Jordi, una bona recomanació dels llibreters santcugatencs, encara que no sigui novetat, i tingueu ara mateix a la llibreria, que puguem anar i que la tingueu. Va, qui comença?
Començo jo, tinc un. I a més, no s'ho espera ningú.
Endavant.
El llibre de la selva, de Rudyard Kipling, per adults, per adults. No sabeu el que és... Estem parlant d'un premi Nobel, eh? No sabeu el que és un llibre d'aventures si no heu llegit el llibre de la selva. Vull dir, però oblideu-vos de Disney. Disney i el llibre de la selva no s'assemblen amb res. O sigui, llegiu el llibre, de veritat. Us sorprendrà. Si us agrada la novel·la clàssica d'aventures ben construïda, amb un llenguatge riquíssim i descobrint una altra cultura, llegiu el llibre
de la selva. I anem més enllà. Quina edició? Ja que parlem amb un expert... Quina edició? Una edició que...
Mira, doncs està molt bé la d'Austral. La traducció és molt correcta, està molt ben treballada, a més surt molt bé de preu, amb un llibret amb tapa dura, així format butxaca, però amb tapa dura i ben cuidat. Pues, ja que encara Alma em sembla que no té el llibre de la selva amb la seva col·lecció de clàssics, que m'encanta la col·lecció de clàssics d'Alma, pues, sí, la d'Austral estaria molt bé.
Molt bé, següent.
Compraré.
Per Sant Jordi.
Te'l compraré.
Endavant,
no,
següent.
Jo, mira, Sant Jordi també m'agrada ben l'adult de tant en tant, i per mi la meva aposta personal de Sant Jordi són dos llibres, un no me'n recordo de l'autora i l'altre és l'últim del John Irving, el Telecadires, que a mi m'agrada moltíssim i com sempre li dona la volta al final i li dona la volta a tot, i és aquelles novel·les de 1.200 pàgines que són una meravella tenir temps i gaudir-la i llegir-te-la, i bueno, seria la meva aposta.
I l'altre?
És que no me'n recordo, tu el tenies avui quan he entrat a la tele, el David Cook.
El David Copperhead.
Però m'ha flipat. A part, m'has llegit un darrere l'altre, i per mi és molt Irving, ella. O sigui, l'autora és molt Irving, però el treball d'aquell llibre és brutal, brutal. I aquest paral·lelisme amb la novel·la del David Copperhead, acostat al moment actual als Estats Units, en un lloc de merda...
És Damon Copperhead.
Exacte.
És el premi Pulitzer d'aquest any compartit amb el Fortuna. És un llibre espectacular.
És espectacular, espectacular. Jo aquestes dues apostes és que les tinc claríssim, i és el que més... Els dos que hi van anar d'adults més per Nadal i per Sant... Perquè, bueno, jo he al·lucinat. És molt guai.
Sergi o Roger, qui s'anima?
Jo mateix. Jo vaig acabar fa un parell de dies un llibre que es diu Solito, que just acaba de sortir ara amb Periscopi, crec que en castellà també, és literatura de Random House, i és un llibre que està, encara que es digui Solito, està escrit en anglès, i és el periple que fa un nen des del Salvador fins a arribar als Estats Units. Una espalda mojada clàssico, és una novel·la on tothom s'ajuda i es veu pues, els lligams d'amistat i en un cas tan extrem, i és una història supermaca. El nen té 8 anys i, bueno, i és la història real d'aquest nen, que crec que es diu Javier, no sé què més, no ho recordo, però bueno, té moltes particularitats, sobretot que està escrit en anglès, però va posant paraules en castellà, després, clar, han d'imitar l'accent de Mèxic quan arriben a Mèxic, Guatemala, és tota aquella zona de Nord-Amèrica, Centro-Amèrica, perquè, bueno, Mèxic és Nord-Amèrica, i realment és una novel·la que és molt maca i cautiva.
És com un hermanito, no?, de Blacky Books, que fan el periple, però per Àfrica,
sí,
en aquest cas el fem.
És una mica més extensa, sí que és veritat que a vegades potser té una extensió exagerada i que explica molt bé tot el viatge, però jo crec que és el que fa que connectis amb el nen, que al final l'acabes estimant i pateixes per ell. Però sí, sí, jo aquesta és la recomanació.
Doncs jo, mira, per recomanar alguna cosa una mica així especial, i per gent que, sobretot, que els interessa una mica la ciència, jo recomanaria Maníac del Labatut, que explica una mica... És mig assaig, mig ficció, que retrata una mica tots els científics, els físics, que van, o sigui, que van canviar la història del segle XX, vaja. Mm-hmm. I a mi trobo que és molt interessant. És un tio que és bueno, ja havia escrit El Verdor Terrible, i penso que és un autor molt, molt interessant, i a més per la gent que li agrada una mica que sóc de lletres, però bueno, inclús a mi que sóc de lletres m'ha interessat molt, està molt ben escrit, o sigui que controla molt bé la narrativa i aprens moltes coses, vaja.
Doncs molt bé. Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres, Avinguda Cerdanyola 14, Roger Grífols, llibreter de la Salvatge Llibres, carrer Villat 10, Montsoler, llibretera del Pati de Llibres, carrer Xerric, número 22, i Sergi Martí, llibreter de Paideia, carrer de Santa Maria, número 12. Moltes gràcies per venir de nou a Ràdio Sant Cugat.